Hola, bon dia, bon dilluns. Arrenquem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 27 de novembre de 2023 i comencem a escurar aquest mes de novembre, divendres. Estrenem desembre ja, amb les festes a tocar. El Penedès en xarxa, entomem aquest dilluns i aquesta setmana, aquestes hores diàries de ràdio de 9 a 12 i de dilluns a divendres, dedicades al Penedès des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des d'aquí us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Un dilluns, el darrer d'aquest mes de novembre, que començarem amb la roda d'actualitat, explicant-vos emissora a emissora què passarà aquesta setmana als nostres municipis. I comencen a passar moltes coses perquè, com deia, som a les portes de Nadal, setmana d'encesa de llums, d'activitat prenadalenca, hi ha en general molta, molta activitat, com descobrireu d'aquí uns minuts. I explicant com anirà la setmana, què es preveu, ens plantarem a 9:45 al flaix informatiu. És dilluns i a 9:45 arriben els esports, els resultats, els marcadors i les valoracions del cap de setmana esportiu. I avui, a les 10, a l'entrevista, seguirem parlant d'esports perquè vam assistir, de fet, a l'acte de presentació del Base Olèrdola, un dels clubs de futbol formatiu amb més arrelament a l'Alt Penedès. I vam entrevistar i parlar amb força gent i avui us ho acostem. A 10:45, de nou, els micros del Penedès en xarxa. Els deixem als serveis informatius perquè ens expliquin què passa aquest matí de dilluns, com engega la setmana al Penedès. I darrere d'aquest segon flaix informatiu ens acompanyarà la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, avui per parlar-nos de l'instint de protecció en els gossos. Si està molt exacerbat, pot generar problemes. Abordarem quins i com tractar-los. Obrirem la tercera hora, les 11:06... Tot feinejant una estona amb la filosofia de la mà del professor i filòsof Pere Martí. Avui llança una pregunta majúscula. Què ens fa humans? Què ens diferencia els humans de la resta? En ple debat de les bondats i les maldats o els perills de la intel·ligència artificial, és una pregunta molt interessant que abordarem a partir de les 11:06. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a l'últim flash d'aquest dilluns. I acabarem amb el fisioterapeuta Adrià Solís, el Riquesa és Salut, avui parlant d'exercici terapèutic. A 10:45, 11:00 i 12:00, flaixos informatius, en diem així el repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i a les hores en punt, els butlletins horaris, escoltem la resta d'actualitat. Hem començat connectant amb el de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Arrenquem, doncs, aquest dilluns 27 de novembre, aquestes 3 hores de ràdio en clau Penedès, el Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Som dilluns, tot costes, fa una muntanya, són dies costeruts i nosaltres tenim un parell de seccions que ens ajuden a situar-nos i entomar bé amb ganes la setmana. Una és aquesta roda d'actualitat perquè ens situa, ens explica què passarà. Una roda d'actualitat que aquesta darrera setmana de novembre arrenquem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem a la vessant nord-est de l'Alt Penedès, comentant-vos que dimecres és Sant Sadurní i aquí a la capital del Cava se celebra la Festa Major amb un programa d'actes que, com us explicàvem divendres passat, arrencava justament divendres i que s'allargarà fins dimecres i, de fet, encara tindrem algunes altres propostes i actes disseminats durant tota la setmana. Com a actes destacats, la cercavila de la vigília, demà a 8:15 del vespre, acabant a la plaça de l'Ajuntament. A la mateixa hora també la inauguració de l'exposició de pintura de David Marín i Pla, que es diu Menines i companyia, que es podrà visitar fins al 22 de desembre a la capella de l'Índex. I a 8:00 PM, demà també teatre amb l'obra Rumors del grup sadurninenc Cel Obert, a la Fascina. I ja per dimecres, el dia gran, Sant Sadurní, tenim al matí a 12:00 PM cercavila dels balls populars i dels gegants. També a 7:00 PM, correfoc infantil i 8:15 PM a la plaça de l'Ajuntament, el plat fort, com sempre, de la Festa Major, que són els versots dels diables Saman Rafum. A banda dels actes de Festa Major, avui a Sant Quintí de Mediona tindrem una conferència pel centenari de Josep Vallverdú a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret a 6:15 PM. A Sant Sadurní, la segona sessió del taller de cuina saludable i sostenible per a les festes de Nadal. De fet, acaba avui en una sessió a 6:00 PM al centre Vilarnau, això sí, amb places ja exaurides. I també avui a Sant Sadurní, ple municipal de novembre, a 8:15 PM, amb un ordre del dia força llarg, amb 20 punts, però amb molts de tràmit. De fet, destaca una moció del PSC per a l'estudi dels punts negres i la presentació d'un pla de seguretat vial a Sant Sadurní. Saltem a demà, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a l'Escola La Pau es farà un taller sobre l'ús problemàtic de pantalles a 5:15 PM i a càrrec de la psicòloga Núria Puentes. A Mediona estarà l'oficina mòbil d'informació al consumidor de 11:15 PM a 12:15 PM a la plaça dels Països Catalans. A Olesa de Bonesvalls tindrem una xerrada per a famílies titulada Com gaudir dels videojocs de forma segura a 5:00 PM a l'escola Pont de l'Arcada. I dos plens municipals també demà. Una a Olesa de Bonesvalls a 6:00 PM amb un ordre del dia de 10 punts on destaca un punt sobre continuar finançant el festival Ressons. I un altre ple municipal, en aquest cas a 8:00 PM a Gelida, amb 14 punts, també força tràmit i reivindicació sobre el 25N i també la guerra entre Palestina i Israel, entre d'altres. Dimecres, l'Oficina d'Informació al Consumidor estarà de 12:00 PM al costat del casal de la gent gran de Sant Quintí. De 4:15 PM a 7:15 PM, el Bibliobús al Castellot estarà a la plaça de l'Ajuntament de Font-rubí. A Olesa de Bonesvalls tindrem tarda de videojocs a 5:00 PM al local jove. A Gelida, un taller de cuina per tenir un sopar llest en 20 minuts a 6:15 PM a l'espai Santa Llúcia del SIC. I a Sant Pere de Riudebitlles, narracions extraordinàries amb els contes geològics de Carles Alcoi a 6:00 PM a la Biblioteca Maria Àngels, Torrents i Rosers. Moltíssimes propostes més pel cap de setmana. Destaquem, per exemple, que divendres a 6:15 PM a Sant Sadurní es durà a terme l'encesa de llums de Nadal amb actes paral·lels que explicarem dijous a l'entrevista d'actualitat. I acabarem destacant que des de divendres i fins dilluns Puigdàlba celebra la seva Festa Major. La titulen la més atípica i té un ampli programa d'actes que podeu consultar a 3w.puigdalba.cat.
Anem ara a Olèrdola, Canal 20, Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim detallant previsions per aquests dies amb algunes propostes que ja ens recorden que aquesta setmana s'estrena el mes de desembre, el mes de Nadal. Comencem dient-vos que la deixalleria mòbil torna a Olèrdola avui mateix. Fins a la una del migdia està instal·lada al final del carrer Font del Coscó a Sant Pere Molanta. I demà dimarts, i dins dels actes de commemoració del Dia contra la Violència de Gènere, té lloc a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca l'Hora del Conte, amb el conte Valentes, a càrrec de Gina Clotet d'Umpalumpa. Serà a partir de 5:45 de la tarda. És una activitat que recomana per a nens i nenes a partir dels 4 anys. I aquesta setmana i fins dimarts de la setmana que ve, dia 5 de desembre, es pot fer ja la inscripció al Casal de Nadal de les Cabanyes per infants d'I3 fins a 6è de primària. I dimecres hi ha un taller gratuït per elaborar un calendari d'advent a les 5 de la tarda a l'espai Antistiana de la Ràpita. Gratuït i adreçat a infants de primària. Cal la inscripció prèvia fins demà dimarts al 630-489-035 a través de WhatsApp. I dijous s'ha programat l'acte de lliurament dels premis de la campanya de promoció comercial i turística Compra a Prop, que de manera conjunta promouen els municipis d'Olèrdola, de Santa Margarida i els Monjos i de Castellet i la Gornal. L'acte s'ha convocat dijous, com comentàvem, a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos. I les rutes del Corrations es poden fer des d'aquesta setmana, des d'aquest dissabte dia 2 fins al 28 de desembre pels entorns del municipi de Santa Margarida i els Monjos. La inauguració d'aquest Corrations, aquest 2023, es farà divendres a 6:45 de la tarda a la biblioteca amb una hora del conte a càrrec de Cristina Noguer. I es podrà, per tant, a partir d'aquest tret de sortida, fer la gincana Tionaire al Castell de Penyafort els dissabtes i els diumenges. Es tracta d'ajudar el ratpenat Trap a buscar el tió que s'amaga al castell, com comentàvem, els caps de setmana, dissabte i diumenge, fins al dia 28 de desembre. I dissabte, a partir de les 10 del matí, es pot descobrir el Siarga amb família i amics, amb un paquet de descoberta del camp d'aviació de la mà de l'aviadora Pepa Colomer. I diumenge no deixem els monjos, a les 12 del migdia es podrà seguir la visita Viu l'Oci Burgès al castell de Penyafort. És una visita que permet endinsar-se en la vida, costums i oci de la burgesia industrial catalana. El castell de Penyafort havia funcionat com a recinte conventual durant 2 segles, va finalitzar la seva vida monàstica l'any 1836. S'explica en aquesta visita, informació i reserves al 669-287-539 o a turisme@smmonjos.cat. I dissabte, a la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta, hi ha un taller per poder elaborar fins a 5 propostes de postals de Nadal creatives amb Eva Twist, Evita Twist. I dissabte a les 5 de la tarda hi ha Bingo dels Diables de Mojo, un esdeveniment sonat que anticipa a Olèrdola la proximitat de les festes de Nadal. Per diumenge també una activitat a Olèrdola, a la Torre de Mojo es podrà visitar, hi ha jornada de portes obertes a partir de les 11 i fins la 1 del migdia, i al local nou de Mojo a partir de les 11 del matí la doble proposta d'un taller de robòtica a partir de les 11 i després a 2:15 d'un espectacle amb el pallasso Beto. I els tions deixen rastre el conjunt monumental d'Olèrdola i les seves pistes es poden seguir aquests caps de setmana. Ja es va poder fer el cap de setmana passat i continua aquest dissabte i diumenge, dies 3 i 4, en horari d'11 del matí a la 1 del migdia. Es podrà fer un breu recorregut pel bosc exterior del conjunt monumental, durant el qual es podrà conèixer l'origen de les plantes i se seguiran rastres i pistes que deixen els tions pel bosc. I en acabat el recorregut, els nens i nenes realitzaran una manualitat per crear-se un tió a partir d'un tap de suro que podran penjar a l'arbre de Nadal. Per informació i reserves a viapenedès.com.
I us expliquem ara com anirà la setmana al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins. I és que el pròxim diumenge, de 10 a 2, es farà la primera concentració de vehicles clàssics i esmorzar de forquilla. Serà el Papagallo, al bar en grill. Continuem amb més cosetes. I és que també el diumenge, a 3:15 de la tarda, es farà la festa de l'Oli Novell i concert amb The Pocket Duet a la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa. Continuem ara a la Bisbal del Penedès, i és que el divendres a 9:15 es farà una sortida al Teatre Fortuny de Reus a veure Doña Francisquita. I el dissabte a 6:00 de la tarda a la plaça de l'Església es farà l'encesa de l'Arbre de Nadal. A continuació hi haurà xocolatada per als assistents i nadales per jamaicanes amb el grup Rabadab. Ara és el torn d'anar cap a Bonastre. Aquest dissabte a les 8 del matí a la Societat sortiran per recollir bolets i de 5 a 8 de la tarda al local cultural es farà l'exposició de bolets trobats. El diumenge, també, de 10 al matí a 1 del migdia, al local cultural, exposició dels bolets trobats. Continuem ara al Vendrell. I és que avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa es farà l'Hora del Conte, el llop sense nom i una viatgera inesperada a càrrec de la Marina Durany. El dijous, a les 6 de la tarda, a la sala d'exposicions Portal del Perdó, visita comentada a l'exposició Daily Beauty Stories amb Maria Alipieva. El divendres, a 7:15 de la tarda, a la sala de la fusteria, inauguració de l'exposició de diorames i pessebres del grup pessebrista del Vendrell. I el dissabte, a 9:15, a l'església, estrena mundial de la Missa de Glòria de Pau Casals, que us ampliarem més abastament a la gent del detall de divendres. Marxem ara cap a Calafell, i és que aquest dijous, a 7:15 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, es farà la taula rodona sobre què són les violències masclistes. I el dissabte i el diumenge es podrà fer la visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Serà a les 11 del matí. I el diumenge, òpera, quasi òpera, a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet. Després de l'exitosa gira de tenors, la companyia Illuminati presenta un espectacle ple d'humor i bona música. Tres cantants d'òpera estan a punt de començar un concert, però s'han quedat sense vestuari decorat i, el més important, sense pianista acompanyant. Ezequiel Casamada, Miquel Cobos, Daniel García i Gregori Ferrer són els actors d'aquesta obra. La venda d'entrades es pot fer a entrades.calafell.cat. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que aquest dimecres, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà el taller de ciència, la ciència de la tardor, a càrrec de Jugando con la Ciencia. Parlaran i experimentaran sobre tot el que passa a la tardor, una activitat adreçada a infants a partir dels 5 anys. A motiu del 25N, aquest dijous, al llarg del matí, al Mercat Municipal de Cunit, hi haurà les Kelly's Influencers al carrer, una acció teatral itinerant sobre els drets de les dones en clau d'humor. I el dissabte aniran a buscar el tió. Sortiran a les 10 del matí a la plaça de Catalunya, on faran un esmorzar prenent bona xocolata amb coca per agafar forces. A les 11 sortirà el bosc del tió, a bosc de Cal Ros, amb les pastoretes de muntanya que acompanyaran durant el recorregut i atrauran l'arribada dels tions. I a les 12 arribaran a la plaça de Catalunya, on esperaran els pastors amb música i preparats per fer cagar el tió gegant amb l'ajuda dels nens i nenes.
I ens queda explicar què passarà aquesta setmana, com anirà a la capital de l'Alt Penedès. Ho fem des de Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana carregadíssima, ja veuràs, de temes i d'informació prou interessant a nivell de Vilafranca del Penedès. Començant ja avui mateix al migdia, ens convoquen els mitjans de comunicació a l'Ajuntament per presentar-nos la proposta d'un projecte anomenat Sostre Cívic. En aquest cas, es tracta d'un acord entre l'Ajuntament i la cooperativa Sostre Cívic que permetrà presentar a Vilafranca la construcció i gestió de 24 habitatges de protecció oficial de lloguer al carrer del Nord. Avui ens donaran més detalls en una convocatòria de premsa que han fet per aquest migdia. I, d'altra banda, també hem d'explicar-vos que l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, continua aquesta setmana el projecte d'alcaldia de proximitat, visitant, en aquest cas, el barri del Poble Nou. Després de les visites realitzades ja a la girada del Molí de Rovira, amb valoracions positives, l'alcalde, doncs, entrarà al barri del Poble Nou a partir de les tardes d'aquesta setmana, a partir d'avui dilluns, i fins al dijous, dia 30, on estarà acompanyat per membres de l'equip de govern i l'equip tècnic municipal. L'objectiu és acostar la política municipal a la ciutadania, treballar amb el veïnat la definició de millora de cada barri a partir d'una comunicació estreta i fluida i copsar també les problemàtiques i necessitats dels barris. Val a dir també que hi haurà trobades temàtiques que tindran lloc demà dimarts sobre propostes de millora i seguretat i convivència i dimecres amb propostes de millora i de l'espai públic. Les dues trobades tenen lloc a les 7 de la tarda a l'Associació de Veïns del barri del Poble Nou. Tot això, doncs, comença a partir d'avui dilluns. Demà ens tornen a convocar els mitjans de comunicació per explicar-nos detalls d'una altra proposta que sempre ens interessa a la gent de Vilafranca i del Penedès, com és la Fira del Gall. En aquest cas, doncs, demà ens explicaran detalls de com s'ha organitzat i com participen els diversos sectors en la 359a edició de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, que ja us podem dir els dies que se celebraran. Més o menys bé de lògica, sempre hi ha d'haver un marge de distància amb el cap de setmana de Nadal, i en aquest cas seran els dies 16 i 17 de desembre propers. La fira es farà, com més habitual en els darrers anys, al Parc de Sant Julià. I els detalls, doncs, com dèiem, se'ns donaran a conèixer demà dimarts amb aquesta convocatòria de premsa. Demà dimarts, déu-n'hi-do, també hi ha força activitat a Vilafranca. Per exemple, el Servei Municipal de Salut i Consum de l'Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, farà demà una sessió formativa sobre els al·lèrgens, dirigida als titulars d'instal·lacions alimentàries de Vilafranca, on es duguin a terme activitats de manipulació, venda i degustació de productes alimentaris destinats als consumidors. La sessió és gratuïta i es fa demà a l'edifici de l'Enològica de Vilafranca, començant a les 3 de la tarda, amb una durada aproximada de 2 hores. D'altra banda, la sociòloga, educadora i mediadora familiar Alba Castellí presentarà també demà a 7:45 del vespre i a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca el seu darrer llibre, Els hàbits que els faran feliços, com educar els fills dels 3 als 14 anys perquè creixin autònoms i segurs. Un llibre publicat per Angle Editorial. Es tracta d'una mirada global a l'educació dels infants i dels adolescents, acompanyada d'una sèrie de propostes d'actuació per reforçar els hàbits, com ara la disciplina, la seguretat, la comunicació o la relació. En aquest cas, com dèiem, tindrà lloc demà a 7:45 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca del Penedès. I també demà, se'ns acumula la feina aquest dimarts, hi haurà, en el marc del programa Cicle de Tertúlies 2023, que organitza anualment el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola, el CEPVI, una tertúlia centrada en parlar sobre el mosaic agroforestal i el risc d'incendis. Serà a 6:45 de la tarda, demà a l'Escola de Turisme de Catalunya, al carrer Màlia, l'Enològica de Vilafranca. La taula rodona està formada per Enric Bartra, investigador de viticultura i enologia de l'INCAVI, Anna Morgado, cap de secció de restauració i millora forestal de la Diputació de Barcelona, i Marc Arcarons, ramader i coordinador del projecte Ramats de Foc de la Fundació Pau Costa. Parlem també de més activitats a Vilafranca del Penedès. S'acosta el Nadal, ja ho hem sentit també amb altres actes que es fan a diferents indrets de la comarca o del Penedès. Dimecres ens donaran detalls també de com serà la campanya de Nadal a Vilafranca del Penedès. Convocats estem en una roda de premsa als mitjans de comunicació per conèixer el programa que han anomenat El teu Nadal és a Vilafranca, que doncs serà el conjunt d'activitats que s'organitzaran a Vilafranca del Penedès al voltant del Nadal. Entre d'altres, ja aquesta mateixa setmana hem d'anunciar que hi haurà doncs l'encesa dels llums de Nadal i que es farà aquest divendres a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. En aquest cas, es tracta de l'encesa de la il·luminació nadalenca, de l'arbre de Nadal de la plaça de la Vila. Hi haurà també la interpretació de la cançó de Nadal, de La ciutat, una estrella i un camí, amb música de Josep Buller i lletra de Gemma Ventura, inspirada en l'arribada dels Reis a Vilafranca. L'acte comptarà amb la presència també de la Fada Lua i tindrà lloc, com us dèiem, aquest divendres que ve, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, a Vilafranca del Penedès. I a la mateixa hora, el divendres, a les 7 de la tarda, també hi ha un acte destacat amb motiu del 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. En aquest cas, s'organitza per part d'Amnistia Internacional a l'Alt Penedès i serà una xerrada, una conversa entre el periodista i escriptor John Carlin i l'expresident d'Amnistia Internacional, Alfonso López, que seran tots dos aquí a Vilafranca aquest proper divendres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum per fer aquesta conversa d'una forma pública. I a més comptaran també amb l'actuació del trio Albinoni de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Tot seguit arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, aquest primer butlletí de 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els Mossos d'Esquadra presenten al Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès temes de seguretat a la comarca. La sessió ordinària del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès, celebrada aquest dijous, va comptar com a primer punt amb la presència de l'inspector en cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès, Manel Sancho, que va exposar les dades més rellevants de l'evolució dels fets delinqüencials després de la pandèmia. Un 20% d'increment dels delictes de lesions, maltractaments, coaccions i amenaces. Un increment molt més moderat dels robatoris amb violència, estafes, furts, delictes contra la seguretat viària, contra els agents de l'autoritat i contra la salut pública i un 11% de disminució dels delictes patrimonials amb força. En total, 7.000 fets delinqüencials l'any en la comarca de l'Alt Penedès i 750 persones detingudes. Aquest increment de la delinqüència postpandèmia és un fenomen generalitzat a tot Catalunya. Sant Sadurní obre els ajuts a l'escolarització 2023-2024. Des d'avui fins al 20 de desembre està oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts a l'escolarització per al curs 2023-2024. Es tracta d'ajuts destinats a les famílies amb fills o filles empadronats al municipi de Sant Sadurní, matriculats de P3 fins a quart d'ESO en situació de dificultat econòmica i o social. D'acord amb les bases de la convocatòria, no podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les famílies dels infants que ja estiguin rebent ajuts per necessitats educatives específiques de tipus socioeconòmic atorgades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La tramitació es pot fer electrònicament o, si no és possible, cal omplir la sol·licitud i aportar la documentació que s'hi especifica a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Les façanes de l'Ajuntament d'Olèrdola i de la Torre de Moja s'han il·luminat de color lila amb motiu del 25N. En commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, la il·luminació amb aquest color, que simbolitza la lluita feminista, s'ha mantingut a la façana d'aquests dos edificis emblemàtics durant tot el cap de setmana. Amb aquest gest, l'Ajuntament d'Olèrdola vol denunciar la violència que s'exerceix sobre les dones i refermar el seu compromís en l'erradicació de qualsevol forma de violència masclista. La il·luminació de la façana s'inscrivia dins els actes realitzats a Olèrdola aquest 2023 pel 25N. La darrera proposta es vivia a la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta dissabte al vespre amb la lectura dramatitzada del text «Avui no dormo als teus braços», obra d'Àngels Aymar sobre la vida i l'obra d'Anna Maria Martínez Sagi a càrrec de TAT, al taller d'assaig teatre. Fuig corrents durant un quilòmetre amb el botí que acabava de robar a Cunit. La policia local de Cunit ha detingut aquest divendres un jove que acabava de robar 640 euros d'un cotxe aparcat al centre del municipi. El lladre de 24 anys va fugir corrents durant prop d'un quilòmetre. Arran de l'avís del veïnat, els agents inicialment el van perseguir a peu i després amb vehicles policials fins a aturar-lo a l'aparcament de les Oliveres. Quan el van escorcollar, el jove duia al damunt els 640 euros que havia sostret trencant el vidre del cotxe. La policia el va detenir i va retornar els diners al propietari del vehicle.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Després d'escoltar l'actualitat en aquesta primera cita, el primer dels tres flaixos d'aquest matí de dilluns, Obrim ara finestra esportiva amb resultats, marcadors, declaracions i un cop d'ull a la propera jornada. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Doncs arrenquem repassant la darrera jornada de la Parlem Hockey Lliga, que ens ha deixat cara i creu, en aquest cas, pels conjunts penedesencs. La cara la va signar dissabte el Noia amb una victòria a casa i la creu la va signar, en aquest cas, el Calafell amb una derrota a Alcoi. Comencem amb el Noia, que dissabte es va imposar per 6-2 a l'Igualada en un partit que va servir per retrobar-se amb la victòria després de 3 empats consecutius a casa. Malgrat el matiner gol dels igualadins als pocs segons de joc, els roig i negres van aconseguir refer-se amb un gol d'Ivan Morales i un altre de Jordi Bargalló per enviar el marcador al descans amb el 2-1. A la represa, però, domini absolut d'un Noia que en aquesta ocasió sí que tiraria d'efectivitat i sobretot de gol. El capità Aleix Esteller, de nou Morales, Xavi Rovira i Martí Gavarró serien els encarregats de rodonir la tarda amb 4 gols més per un només de l'Igualada. Victòria merescuda, doncs, del Noia per 6-2 que afronta la setmana com a segon a la taula amb 18 punts i per darrere d'un Barça invicte amb 25. De fet, només el Noia li ha esgarrapat punts al Barça en un inici de curs gairebé perfecte pels Blaugrana. Per darrere del Noia, el Sant Just, que és ara mateix tercer i que ve de perdre amb el Reus. I quart és justament l'altre equip penedesenc, el Calafell, amb 15 punts, després de caure, com dèiem, aquest cap de setmana al Coll. Anem a buscar justament aquesta crònica fins a Domens Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament el Calafell ha caigut davant l'Alcoi per 4-2. En aquest cas, doncs, ho ha intentat, ha lluitat, però no ha pogut ser. Els dos gols del Calafell els han marcat l'Arnau Xaus Molinari al minut 7-20 de la segona part i Sergio Miras Valero a 57 segons del final del partit. Amb aquest resultat el Parlem Calafell se situa quart a la taula classificatòria amb 15 punts i el pròxim partit que jugarà serà el diumenge vinent a la 1 del migdia quan s'enfrontarà el Joan Ortoll al Noia Freixenet. Aquí us deixem les valoracions del Ferran López.
Bé, doncs home, una mica dolguts per la derrota. Evidentment el que volem fer és guanyar sempre, però també hem de comptar que el rival també competeix. Penso que ha sigut un partit una mica estrany, la pista no anava gens bé, es relliscava moltíssim, era difícil fins i tot mantenir-se en equilibri quan anaves en velocitat i frenaves, la bola doncs, no corria com ens agrada i certament doncs, era difícil controlar i fer 3 passades seguides, i sense que soni excusa, però això ens ha condicionat moltíssim el joc. Tot i així, penso que dins del plantejament que portàvem hem contrarrestat molt bé moltes situacions que l'Alcoi provoca constantment i penso que amb això doncs, jo estic satisfet com a entrenador perquè ho hem fet força bé i al final els gols són errades puntuals que en un partit d'aquestes característiques i amb un rival així poden passar. Per tant, evidentment, dolguts, però tranquils, perquè en gran part i en gran mesura s'ha competit dins del que tocava, no? I els gols arriben en situacions molt concretes. També és cert que no hem estat massa afortunats de cara a porteria, crec que hem comptat 5 pals, 5 jugades que han anat al pal, alguna acció més molt clara, i segurament el segon gol ens arriba tard per poder aixecar el partit. Bé, això continua, amb tranquil·litat, ara descansarem, farem el viatge de tornada i res, a preparar molt bé el debut a la Champions i ja recuperarem doncs, la dinàmica de l'Hockey Lliga.
Diumenge a la 1 del migdia, com deia la Lourdes, derbi penedesenc a l'Hockey Lliga amb un Calafell Noia al Joan Ortoll. I dit això, seguim repassant aquesta taula de la Parlem Hockey Lliga. Com dèiem, el Calafell és quart i el Liceo cinquè amb 15 punts, tots dos conjunts. Reus i Voltregà són 6è i 7è amb 14. El segueix el Lleida, amb 12. El Caldes és 9è i l'Alcoi, 10è, tots dos, amb 10 punts. El segueix l'Igualada, amb 11. El Mataró, amb 12. és 12è amb 8 punts i tanquen la taula Girona i Ribes amb 7 punts i 4. I ara sí, anem ja a repassar l'Hockey Lliga Plata, que ens ha regalat aquest cap de setmana una doble victòria dels equips penedesencs. Comencem amb la del Vendrell amb el Cerdanyola. Lourdes, explica'ns.
Doncs efectivament, nova victòria pel Vendrell, en aquest cas contra el Cerdanyola, per 4-3. En aquest cas, els gols han anat de la mà d'Aldo Antonio Mejía, del Lluís Ferrer Santacana, del Marc Canyelles Galeano i del Martí Porter La Reina. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 10 punts i el pròxim partit serà dissabte vinent a les 8 de la tarda quan el Vendrell visitarà el Martinelli a Manlleu.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i com dèiem, victòria del Vendrell, victòria també del Vilafranca, en aquest cas a Tordera, un Vilafranca que a més recupera el liderat d'aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia i explica'ns.
Doncs molt bon dia per tothom i comencem parlant d'aquesta victòria del Patí Vilafranca davant el Tordera, victòria per 3-5 en un partit molt competit, però un partit molt seriós del Vilafranca, que just abans del descans es situava amb un 0-3 a favor, amb gols de Marc Gual i doblet d'Arnau Ribas. Just abans d'aquesta mitja part, Nico Torres retallava diferències, feia l'1-3 pel Tordera, quan només quedaven 2-43 pel descans, i només tornar de vestidors, el Tordera retallava encara més diferències, es situava només un gol amb el 2-3 de Pablo Torres. Però Marc Palau, que també va anotar un doblet en aquest partit, feia el 2-4 5 minuts després. Tornava a aparèixer Marc Palau a 7-18 pel final, amb el 2-5, i Pablo Torres, quan només quedava un minut, feia el 3-5 definitiu, en un partit molt seriós del Vilafranca que no va badar i va aprofitar aquesta derrota del Cerdanyola davant el Vendrell per 4-3 i d'aquesta manera, amb aquests 3 punts, es situa com el líder provisional del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Al final del partit teníem protagonistes i escoltem en primer lloc el tècnic Toni Aranda.
Un rival que sabíem que aquí a casa els dos partits els havia guanyat i amb molt avantatge de gols. Havíem guanyat també a Sant Cugat, vull dir que sabíem el que ens podíem trobar, hem sortit superintensos, jo crec que hem fet un molt bon partit, però clar, ells al final també juguen les seves cartes, han anat fent algun golet i al final sempre hi ha hagut alguna estona de ai, 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 però bueno, al principi jo crec que hem solventat bé.
3-5, recuperem el liderat, segurament per tu anecdòtic, però és important.
No els he dit res al vestuari, ja ho sabia, suposo que ells també ho sabien. Nosaltres sabíem que el rival aquí a casa de moments està molt fort i vendre els 3 punts.
Per què diumenge, Toni? Per què et juga el Tordera avui diumenge?
Ostres, si me preguntes, no diria. Jo sé que jugaran dissabtes i potser ja és horari d'hivern i a partir d'ara jugaran els diumenges al migdia, crec, que va per aquí.
Per cert, també hi ha hagut un moment on el Vilafranca atacava, un cronòmetre dels 45 segons no funcionava. No sé això si és estratègia o...
Sembla ser que la primera part ja passava, però encara ens atacàvem a l'altra, no ens hem fixat, bueno, sí que ens hem fixat, però no ens implicava gaire. La segona part sí que la porteria que atacàvem, si no es movia el crono, pues, ens ha creat una mica d'ansietat, que al final hem hagut de parar el partit a veure què passava, però una anècdota.
Toni, una jornada bona, a més, perquè el Cerdanyola va perdre ahir a Vendrell. El Vendrell és una pista complicada i és un equip que estarà a dalt. I el Vic, també un altre dels candidats que hauria d'estar per dalt, proper rival del Vilafranca, també va perdre a Corunya. Dominico serà una pista complicada. Per tant, resultats que van anar a favor del Vilafranca.
Ahir vaig estar repassant-m'ho i la veritat és que ens anaven tots bé. Potser, naturalment, el Vendrell no ens agrada que puntuï perquè així hagués sigut millor un empat. Però bueno, sí, van anar, i el del Vic, que una sorpresa que perdés, anava 3-0, van fer dos gols faltant mig minut o així, vull dir que... Vam dir que són complicades, sigui el rival que sigui, al final anar allà no saps què pots trobar.
I qualsevol rival, el Tordera avui ens ho ha demostrat, la Sant Cugat la setmana passada, qualsevol rival aquesta categoria serà complicat.
El tema és anar traient els partits endavant de 3 punts, si es pot jugar bé, doncs millor, i si un dia no es juga bé i traiem els 3 punts, benvinguts siguin també.
Doncs vinga, Toni, enhorabona. Avui 29è partit a la banqueta de Vilafranca, 29 partits ja, amb victòria.
Molt bé, moltes gràcies.
I anem ara a escoltar un altre dels protagonistes d'aquest partit, Marc Palau, autor d'un doblet que va facilitar aquesta victòria del Vilafranca.
Sabíem que era una pista molt complicada i que al final aquí l'important era puntuar. La forma doncs, era potser el de menys, i avui l'important era treure els 3 punts i treure la victòria.
Bé, i a més amb els resultats d'ahir, no, Marc? Era, no sé si és pressió o no pressió saber els resultats d'ahir i saber que tu, si guanyes, recuperes el liderat, no sé.
Bueno, jo crec que a aquestes alçades no hi ha ningú de l'equip que estigui pensant en la classificació. Al final, nosaltres la classificació la mirarem al mes d'abril, quan quedin 4 partits, i el que volem és competir tots els partits i, per suposat, com més en guanyem millor, però el que volem és estar com avui, estar seriosos en defensa, fer un bon atac i anar puntuant.
Vilafranca, Marca, teníeu dos desplaçaments, el primer l'heu solventat bé, el següent, la setmana que ve dissabte, a Vic, els coneixeu, final de la Lliga Catalana, un equip complicat.
Sí, la veritat és que el Vic ja ho vam veure, que és un dels candidats a l'ascens, i hem d'anar allà a fer un partit doncs, a l'estil d'avui, molt seriós en defensa, intentar imposar-nos amb el nostre atac i saber i ser conscients de que són tres punts molt importants per a la classificació final.
Doncs importantíssima victòria del Patí Vilafranca, que, com deia el nostre company Xavi González, també en l'entrevista, tanca la jornada com a líder de la classificació. Repassem molt ràpidament els marcadors de la jornada 6 d'aquest grup nord. Vendrell 4, Cerdanyola 3, Dominicos 3, Vic 2, Sant Feliu 4, Manlleu 2, Lubians 2, Ordes 3, Sant Cugat 4, Olot 4 i Tordera 3, Vilafranca 5. Uns resultats que han facilitat molt la vida al Vilafranca, que tanca la jornada líder amb 16 punts, seguit del Cerdanyola amb 15, que sumava la primera derrota, 11 pel Vic, 10 per Manlleu i Vendrell, 9 per Sant Feliu i Tordera, 7 per l'Olot, 6 per Ordes i Dominicos, 5 pel Sant Cugat, que és penúltim, i en última posició continua el Lubians amb 0 punts. A la jornada 7, aquest proper dissabte, jugaran els següents partits. A 8:15, Dominicos-Lubians, Olot-Tordera, Vic-Vilafranca, a les 8, Ordes-Sant Feliu, Manlleu-Vendrell i Cerdanyola-Sant Cugat. Acabarem ràpidament amb els marcadors i classificació del grup sud de l'Hockey Lliga Plata, l'altre grup d'aquesta categoria. El Picat 10, Alcorcón 3, Taradell 1, Xum 1, Espanyol 1, Lloret 6, Palafrugell 2, Barça Atlètic 2, Arenys 5, Alcobenda 0, Igualada 3, Congrés 2. A la classificació, màxima igualtat. L'Alpicat líder amb 16 punts, 15 pel Lloret, 12 pel Taradell, 10 pel Xum, també per l'Arenys, 9 punts pel Palafrugell, 7 per l'Alcobendas, que és 7è, 6 per l'Igualada B, 5 per el Barça Atlètic i Espanyol, 4 pel Congrés i 0 punts per l'Alcorcón, que tanca la classificació.
I amb aquesta victòria del Vilafranca tanquem el bloc d'hoquei patins i, Eric, si et sembla, anem ja amb el futbol.
Doncs anem ja amb el futbol i començarem, com sempre, aquest habitual repàs amb el grup 5 de tercera divisió, on el Futbol Club Vilafranca segueix sense aixecar cap. I, d'alguna manera, segueix repetint el guió dels últims partits com a visitant. I és que als inicis d'aquests enfrontaments, aquests partits doncs sempre venen amb gol del rival, i en aquest cas no va ser menys. Gol al minut 3 de partit, que va complicar molt la vida als de Santi Triguero, que van acabar perdent per 2-0 aquest 1-0 al minut 3 d'un ex del Vilafranca, a més, Abel Cortina, i el segon, que arribava ja al temps afegit, Pol Larrosa. Per tant, derrota del Vilafranca per 2-0, i al final del partit el tècnic, Santi Triguero, analitzava aquesta derrota i sobretot puntualitzava que aquests errors en els primers minuts de partit i també la manca de gol es paguen car.
Bueno, el pla de partit era aguantar l'embestida del Badalona. Nosaltres havíem preparat el partit amb tot el que havíem vist dels partits del Badalona, i evidentment hi ha un canvi d'entrenador el dimecres, amb el que suposa això a nivell de canvis tàctics i d'estat d'ànim dels jugadors, vale? I el que teníem clar i el que havíem treballat és que en un camp amb aquestes dimensions tan grans i això, els primers 20-25 minuts ells no generessin res, no? Quan surts d'estat en un gol al minut 3 amb una semierrada nostra a nivell de poca contundència a l'hora de rebutjar les pilotes, aquestes coses, al final estem en una categoria que és molt exigent. Això passa en altres categories i ho pots solventar. La tercera és molt complicada. Al final som conscients que ens costa molt marcar gols, els números estan i no hem d'enganyar ningú. ¿Vale? Sí que és cert que nosaltres defensivament som un equip potent i treballàvem bé a nivell de que ens creaven molt poques ocasions, sobretot en els últims partits. ¿Vale? I la idea era aquesta, aguantar una mica l'embestida del Badalona, ¿vale? per situar-nos en un camp gran i complicat i amb un molt bon equip com és el Badalona, i tindrà les nostres opcions. Evidentment, se t'han matat en el risc quan em marquen el gol al minut 3. Tot i així, l'equip no s'ha desmoronat del tot. ¿Vale? A la segona part hem fet uns canvis ofensius, que era el que teníem planificat. Hem vingut les nostres opcions, però no ha pogut ser. Continuem tenint un dèficit de gol i això es penalitza moltíssim, moltíssim, perquè al final aguantar amb la porteria a zero molts partits és molt difícil, és molt difícil. I si no marques, pues, costa molt guanyar.
I escoltarem també a un dels jugadors d'aquest Vilafranca, Martí de Castro, que a hores d'ara és el màxim golejador d'aquest Vilafranca, un equip que només ha marcat 5 gols aquesta temporada.
Bueno, la veritat que una mica la dinàmica que ens està passant fora de casa, no? Jo crec que el rival ha estat superior als 90 minuts. Crec que hem tingut la sort d'arribar al descans amb el marcador, que era el més positiu que podem treure, en la meva opinió. I al final, pues, sí que és cert que hem tingut una a les acaballes del partit amb Genís, però crec que ells ens han pogut matar molt abans i al final ha arribat al 2-0.
Per què creus que es repeteix aquesta dinàmica de gols pràcticament només a començar fora de casa? No sé si és que a l'equip li falta concentració, és mala sort, vull dir, quina circumstància creus que porta que quan jugueu fora de casa normalment encaixeu molt d'hora i això ja us fa haver de remuntar?
Bueno, si sapigués l'explicació, pues, segurament te la diria, però no ho sé. No sé si dubto que sigui un problema la concentració, no ho sé, potser inconscientment tenim la mentalitat fora de casa de plantejar el partit una mica diferent, però bueno, no te la sé dir, la veritat.
Ets el màxim golejador de l'equip, avui has entrat a la segona part. Com t'estàs sentint aquesta temporada amb el Vilafranca, ja no només fora de casa, sinó bé, és un debut a una nova categoria. Tu personalment com et trobes?
Sí, bueno, jo per mi és com bé dius, és una categoria nova. I bueno, bé, és cert que doncs, al principi, al final, estàs una mica amb el procés d'adaptació, però bueno, jo crec que a poc estic intentant adaptar-me millor i sembla que estigui entrant una mica més i bueno, avui he tingut la sort de jugar els 10 minuts i bueno, anar fent.
Creus que l'equip podrà capgirar aquesta situació fora de casa i se salvarà perquè talent en teniu?
Sí, sens dubte, això segur. Això segur, jo crec que a casa ens està... ja tenim una mica la dinàmica diferent, no? I estem traient molts punts, la majoria a casa, però bueno, jo estic segur que capgirarem això fora de casa i començarem a sumar.
Doncs derrota del Futbol Club Vilafranca per 2-0. Repassem ara la resta de marcadors d'aquesta jornada. Grama 1, Peralada 0, Poble de Mafumet 0, Vilassar 1, Castelldefels 1, a l'Escala 2, Prat 1, Rapitenca 0, Sant Cristòbal 1, Montañesa 1, Mollerussa 0, Tona 3, L'Hospitalet 2, Girona B 0 i Olot 1, Reus 0. Com sentiu, resultats que es decideixen per la mínima, en la majoria de casos. A la classificació, l'Olot, líder amb 27 punts, segon l'Hospitalet amb 26, 23 pel Tona, que és tercer, 21 pel Reus i 20 per la Montañesa, que tanca la zona de play-off, seguit del Vilassar amb 19, també el Prat, amb els mateixos punts, 18 pel Peralada, 17 per la Grama, 16 per la Pobla de Mafumet, 15 pel Sant Cristòbal, 14 per l'Escala, 13 punts per Girona B i Badalona, i ja per darrere el Vilafranca amb 11, 15, només un punt i una posició per sobre del descens, que ocupen Mollerussa amb 10, també 10 punts pel Castelldefels i 7 per la Rapitenca. El Castelldefels, que serà el proper rival del Vilafranca, si cada partit és important, si hem dit cada setmana que cada jornada és una final, doncs en aquest cas final per la permanència a la que es disputa amb Vilafranca i Castelldefels aquest proper diumenge a les 12 del migdia al Municipal. I anem ja amb la resta de marcadors de la jornada. Grup 3 de Primera Catalana, l'Atlètic Vilafranca guanyava per 3-2 al Catllà i tanca la jornada desè amb 15 punts, amb més marge respecte a les posicions de descens. El grup 3 de Segona Catalana, victòria importantíssima del Moja per 0-1 davant el Vilanova del Camí. Un Moja que ara és novè amb 16 punts, agafa molt d'oxigen a la classificació i fins i tot es permet somiar amb les primeres posicions, però encara queda molta lliga per davant. Grup 13 de Tercera Catalana, Fàtima 3, Capellades 1, Canyelles 3, La Granada 1, La Múnia 3, Can Cartró 2, Riudebitlles 1, Piera 1, Espirall 3, Les Cabanyes 1, Penya Jove 1, Sitges B 3, Torrellenc 1, Ribes 1 i Olivella 2, Molanta 1. El grup 25 de quarta catalana, Sant Cugat 2, Unió Esportiva Riu de Bitlles 1, Martinenca 0, Hortonenc 2, Sant Sadurní 5, Olivella B 0, Ribes B 5, Base Vilanova 2, Puigdalba 0, Gelida 6, Futbol Club Canyelles 2, Monjos 2, Avinyonet 8, Quintinenc 0, Atlètic Vilanova 2, Sant Pau 2. I a les categories femenines, grup 2 de primera, la Granada 2, Andorra 1, i a la segona divisió femenina, grup 1, Nàstic 4, Avinyonet 0, Subirats 0, Terres de Lleida 5 i Atlètic Vilafranca 1, Montblanc 2. I anem ja per tancar aquest espai d'esports d'avui amb els marcadors del bàsquet a les principals categories. A la primera femenina, el Xamba guanyava per 40-47 davant el Castellbisbal, a la pista del Castellbisbal, i el Vendrell guanyava per 47-59 a la pista del Sant Joan d'Espí. El Xamba és setè amb 4 victòries en 9 partits i el Vendrell és 11è amb 3 victòries en 9 partits. En la propera jornada, Xamba-Sant Joan d'Espí, dissabte 15:45 i per la seva banda el conjunt del Vendrell jugarà a casa contra la S dissabte a les 6 de la tarda. A la primera catalana, masculina, grup 4, Monjos perdien a la pista de l'Almeda, 71-61, els Monjos són desens, amb 4 victòries en 9 partits. I en la propera jornada, dissabte a les 6, jugaran a casa contra l'Esparreguera. I a la segona catalana masculina, grup 5, el Gelida guanyava per 5 punts, 63-68 a la pista del Igualada, i el Casal també guanyava 82-73 davant l'ASME, el pavelló Joan Marquès. Per tant, el Casal és líder amb 7 victòries en 9 partits i el Gelida segon amb 6 triomfs. I en la propera jornada, dissabte a les 7, el Casal visita la SB i el Gelida juga a casa també dissabte a 8:15 davant el Vilabàsquet Viladecans.
Gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana.
Que tingueu molt bona setmana.
Amb els esports posem punt i final a aquesta primera hora de Penedès en Xarxa. En queden un parell, tot seguit uns anuncis i el butlletí de notícies de les 10. I després encara seguirem parlant d'esports perquè vam assistir a la presentació del Base Olèrdola i vam parlar amb força gent que avui podeu escoltar a partir de les 10:06. A 10:45, flaix informatiu, i seguirem parlant de l'instint de protecció en els gossos amb l'educadora canina Neus Bertran.